Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arté. Gràcies per acompanyar-nos i també l'agraïment per la Diputació de Girona que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb Josep Víctor Gall, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, magníficament acompanyats, no ben acompanyats, magníficament acompanyats, perquè el nostre convidat reuneix el que diu en Lluís, els tres àmbits en què centrem el programa. Economia, societat, política i cultura. Quatre àmbits.
Correcte, doncs hem fet un pòquer, Víctor. Bé, dit això, anem a saludar, sense més preàmbuls, el nostre convidat. Saludem el senyor Joan Armenguer Ribas, exalcalde de Figueres. Bé, i com deia en Víctor, podíem posar-hi molts més adjectius. Joan Armenguer, feliç migdia.
Hola, molt bon dia, feliç migdia.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, aquesta excusa, en Víctor havia comentat més d'una vegada que es podria fer en qualsevol moment de l'any, tot i que hem aprofitat una excusa doncs raonable, com era la publicació, com és la publicació de Històries d'alcalde, Figueres 1995-2007, que ha escrit Joan Armenguer Ribas. Senyor Armenguer, ha esperat uns quants anys per la publicació d'aquest dia, d'aquest llibre. Calia tot aquest temps? Era necessari?
Sí, ha estat casual en el temps. Neix ara perquè va ser una proposta de l'editorial Gavarres i que me la va fer ara fa potser més d'un any i m'ho vaig estar reflexionant, pensant, i vaig veure que 14 anys després d'haver deixat de ser alcalde, posar-te a escriure algunes històries sobre tota aquella etapa, hi havia una distància en el temps, que jo crec que prudencial, per poder veure les coses de forma més calmada, de cosa més reflexiva i alhora també de cosa més desacomplexada i poder expressar amb total sinceritat doncs, un conjunt de reflexions que abarquen aquests 12 anys que vaig estar a l'alcaldia de Figueres.
Bé, aquestes reflexions i aquesta distància en el temps segurament queda també reflectida, per exemple, en un capítol que es titula Consell d'Alcaldes, i hem anotat dos frases. Per exemple, diu, amb Marià Lorca la relació s'anà intensificant. Marià Lorca el va precedir l'alcaldia. Diu, el nexe d'unió va ser l'hospital. I en el mateix capítol, diu, referint-se a un altre tema, diu, l'exalcalde i conseller Santi Vila no sols no ho va fer, es refereix a uns acords que no diu, sinó que va esbombar la proposta. Sembla, doncs, que Santi Vila el va succeir, en canvi sembla que, curiosament, hi havia més bon, ara en diríem feeling, amb el que el va precedir que no pas amb el que el va succeir. És així?
Bé, de relació cordial és molt bona en tots dos. En Marià Lorca, a més, jo vaig viure 12 anys com a portaveu de l'oposició i ell alcalde de la ciutat, una etapa d'una batalla dialèctica govern-oposició, d'enfrontaments durs i intensos a la vida municipal i en el plenari de l'Ajuntament. Per tant, va ser una etapa de confrontació. Però amb el pas dels anys, amb Marià Lorca, hem anat teixint uns enllaços d'amistat, uns enllaços de cordialitat i també de comprensió de la seva etapa, fins i tot en alguns temes en els quals havíem discrepat. Jo, al llarg del temps, a Marià Lorca li valoro doncs, la seva honestetat i el seu gran humanisme, al marge doncs, de les diferències que podíem tenir i tenim sobre la visió i el model de ciutat. I amb Santi Vila, doncs, la relació també ha estat una altra. Jo com a alcalde, ell va estar 8 anys com a regidor de l'oposició i va ser una relació cordial. Passa que, com m'explico, que moltes històries en el llibre, doncs, i ho resumeix una cita que faig de Bertolt Brecht, em va portar a dir que, perquè no en fiu d'ell, som amics, perquè doncs, en determinades iniciatives va descavalcar dels acords i ens va deixar doncs, en minoria. Però malgrat de les discrepàncies, malgrat, en aquest cas, Maria Lorca en el llibre, jo crec que en surt un elogi sincer envers la seva persona, en Santi Vila hi surt molt retratat, doncs perquè també vàrem conviure, o amb ell hem conviscut, les seves contradiccions, les seves giragonses, els seus canvis de posició, i això és el que d'alguna manera també surt retratat en aquestes històries.
Senyor Benguer, dels projectes que vostè va posar en marxa n'hi ha de molt importants. Destaquem, per exemple, el tema urbanístic. Alguns d'ells es van poder realitzar al 100%, altres han quedat per acabar de realitzar. De tots aquests projectes, quina part és la que li dol més en aquesta Figueres del 2021 veure encara, podríem dir-ne allò, work in progress?
Bé, jo diria que durant aquests darrers 14 anys ha mancat ambició per avançar en la transformació de la ciutat. Figueres ha viscut una fita important, que és aconseguir tenir una estació d'alta velocitat. És l'única ciutat de Catalunya, no capital de província, amb aquest tipus, amb aquest model d'estació, i tot això comportava, i ha de comportar en el futur, una gran transformació en el lloc on està situada, la provisional, però que la definitiva, que a més ha de plegar no només l'alta velocitat, sinó el tren convencional i l'estació d'autobusos, ha de ser l'element motor que impulsi la transformació del sector de Figueres Oest. Un sector, Figueres sempre dit, té tres cares i té una part, diguem-ne, que no està prou dignificada. La ubicació de l'estació en aquell punt és l'element bàsic, l'element motor, que ha de transformar doncs, aquest conjunt de barris que configuren la Figueres Oest. I en aquest sentit, el que cal, hi ha mancat durant aquests darrers anys, ambició. Jo confio que molt aviat doncs, la ciutat recuperi, i no dic només l'Ajuntament, sinó que, com parlo que en aquest cas, parlo del conjunt de la ciutat, ambició d'avançar-se i anar cap a aquesta transformació que és clau per afrontar els canvis demogràfics i socials que ha experimentat Figueres en aquests darrers anys.
Bé, durant bastants anys van coincidir dos alcaldes, en certa manera, diguem-ne, carismàtics a nivell local i fins i tot més enllà, l'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, l'alcalde a Figueres, Armenguer. I dedica en el seu llibre un capítol que el titula amb una paraula singular, diu Joaquim Nadal i el girocentrisme, i es queixa en Joan Armenguer, diu, des d'una intel·lectualitat figuerenca dita progressista s'ha dedicat a enaltir Girona i a tractar amb gasiveria Figueres i els seus governants. Això per qui va, això? A part, bueno, en principi ja queda dit, diu, la intel·lectualitat dita progressista.
Queda dit d'una forma global. Figueres no ha tingut un llibre com Girona grisa i negra, no? que va marcar, jo crec que un abans i un després. A Figueres encara estem blanquejant el que va representar l'etapa del franquisme per la ciutat. S'hi ha passat de puntetes i encara a vegades s'utilitzen determinats tòpics que estan lluny de la realitat. O ens emmirallem en un passat mític que, si analitzem, potser no era tan positiu com moltes vegades s'ha dit. Per tant, el que vinc a dir de que des de Figueres hi ha hagut un cert progressisme que s'ha mirallat més amb Girona per anar en detriment de la pròpia ciutat. És a dir, s'ha actuat amb una certa gasiveria. I això ens ho trobem. És a dir, Figueres en aquest sentit, podríem dir una frase, no ha tingut bona premsa. No em refereixo a la premsa, no als mitjans de comunicació, sinó que no ha tingut l'emissió d'una opinió de la gent i de les persones que emeten opinió, intel·lectuals, gent que escriu, gent que a través d'articles o de llibres o en revistes emet la seva opinió. I en aquest sentit, Figueres pateix molt el que Vicenç Pagès va descriure en un pregó, de les fires i festes de la Santa Creu, que és el que ell en deia la figueresa, és a dir, la crítica per la crítica, que com un esport local, doncs, que s'ha viscut d'una forma molt directa en tots els anys de democràcia. És a dir, hi ha hagut una crítica a lo local que ha perjudicat la pròpia imatge de la ciutat. I en aquest sentit, aquesta frase és constatar una realitat a la qual molts noms s'hi podrien sentir identificats.
Dins del capítol del Vall de l'Alcalde, concretament a la pàgina 76, parla vostè dels grups de pressió local. És un dels moments, pensem, de rellevància i de valentia per la part de l'autor. Aquests grups de pressió locals li han fet arribar algun tipus d'inquietud? Encara es manifesten?
Bé, jo diria que cada vegada menys. Cada vegada menys, però aquests grups de pressió local, que a més han estat significats en el món de l'economia, però quan han entrat en el món de l'urbanisme o en el sector immobiliari, doncs han estat grups de pressió, i en concret en parlo d'un, en noms i cognoms, que a més utilitzo l'eufemisme de la General Motors per la similitud de les seves sigles, doncs han estat un fre. Han estat un fre, perquè també, com parlava del girocentrisme, deia que moltes vegades aquest centralisme gironí ha tingut un suport molt explícit d'empresaris comarcals, i em referia tant a la Garrotxa com sobretot a l'Empordà. Hi ha hagut doncs, un teixit empresarial que ha jugat més a un centralisme gironí que no a un comarcalisme, és a dir, a una visió més descentralitzada del que és la demarcació de Girona. I aquests grups de pressió que existeixen sempre en totes les ciutats, i en el llibre ho he volgut expressar amb total sinceritat, explicant exemples, amb projectes, amb iniciatives, quin ha estat el paper que han tingut, en algun cas de fre, d'un fre clar, en altres d'iniciatives que havien de significar un mecenatge i que s'han acabat convertint amb el pas dels anys en un negoci privat. Ho he volgut expressar amb tota la sinceritat d'una cosa que, a més, a Figueres és coneguda, però que potser no s'havia escrit amb tota la seva cruesa i amb tota la seva realitat.
Bé, repetidament, quan tenim convidats de l'Empordà, que és molt sovint, gràcies a Déu, en aquest programa, surt un personatge, doncs, que és Salvador Dalí. En el llibre que avui ens ocupa, i el convidat que n'és l'autor, també hi dedica un capítol, i referents amb altres capítols. Hi ha un capítol que es titula La Vanguarda de Salvador Dalí. A la pàgina 146-47, per exemple, diu: encara queda camí per recórrer per enfortir i potenciar la singularitat que representa Dalí per la ciutat de Figueres. Això en què es podria traduir, home, si el nostre convidat encara estés a l'Ajuntament com a alcalde? Què faria?
Bé, jo crec que s'ha avançat, però s'ha avançat poc. En estranya els lligams Dalí-Figueres, o Figueres-Dalí, ciutat amb el món de Línia. Figueres ha de viure molt més l'esperit de Línia, en la vida econòmica, social i cultural. I en aquest sentit, la delimitació de Figueres, que bueno, hi ha alguns exemples clars, en un futur immediat s'hauria d'enfortir en tota la vessant cultural, en tota la vessant acadèmica, que és en un àmbit, jo diria, que poc explotat. De Dalí és el principal atractiu que té la ciutat i és un atractiu amb una gran força. Quan fora d'aquesta etapa de pandèmia, 1 milió de visitants l'any, poques ciutats del tamany com Figueres poden gaudir d'un equipament que tingui l'atractiu i actuï de motor de turisme cultural com és aquest. Cal, en el futur, quan la situació es normalitzi, recuperar la situació anterior, la dinàmica anterior, però també generar noves iniciatives més vinculades en l'àmbit artístic, en l'àmbit cultural, en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit universitari, en el qual encara Salvador Dalí, doncs, tota la seva obra i la seva trajectòria hi tenen un camp important a jugar.
Estan escoltant a Cope Catalunya i Andorra el programa Converses Gironines, avui amb Joan Arbanguer Ribas i la publicació del seu llibre Històries d'alcalde, Figueres, 1995-2007. Senyor Arbanguer, s'ha escrit tot el que tenia previst escriure en aquest llibre o ha guardat material per una possible segona edició?
No, jo diria que he escrit tot el que volia escriure. És evident que si ara m'aturés un moment a pensar coses que falten, històries viscudes i que no han acabat sortint, en trobaríem. Però jo crec que les 62 històries que configuren el llibre resumeixen, jo crec que d'una forma molt sintetitzada, doncs el que va ser un estil, un model de governar, el que va ser un llegat, a més, farcit d'anècdotes, farcit de curiositats, que també ajuden a entendre de cares a la ciutadania quin és el funcionament d'un ajuntament i el paper d'un alcalde. És a dir, que no tot és el que a vegades estem acostumats a veure pels mitjans, sinó que, bueno, que també hi ha algunes interioritats que en el llibre doncs s'expliquen, i jo crec que és el que li dona també un aire d'amè, distès, i junt a explicar coses més serioses, doncs també hi ha anècdotes simpàtiques que ajuden a fer, jo diria, més digerible el que és la gestió en el front d'un ajuntament.
Bé, des d'un punt de vista o des de l'àmbit polític, Joan Armangués declara en aquest llibre com a maragallista, és a dir, i fins i tot manlleva una frase de Pasqual Maragall quan diu la ciutat és la seva gent. I també, dintre l'àmbit polític, cap al final del seu mandat, les darreres eleccions, doncs no s'està d'escriure, que diu, així el partit es treu del davant un dels últims maragallistes. Hi havia aquestes corrents en el partit, no sé si... que queden bastant reflectides en el llibre, tot s'ha de dir.
Sí, jo el que explico i el que vinc a dir és que el socialisme figuerenc, el socialisme empordanès i en el seu conjunt el socialisme gironí durant una llarga etapa va ser molt autònom. És a dir, la federació del PSC a les comarques de Girona tenien un perfil propi, tenien una autonomia pròpia, que jo crec que això li va fer viure l'etapa més àlgida en el si del municipalisme i també en les diferents contestes electorals. I, evidentment, a la demarcació de Girona, amb un clar referent que ha estat Joaquim Nadal. Això es va perdent, és a dir, amb la caiguda de Maragall, però després també, i d'una forma molt vertiginosa, doncs aquest socialisme figuerenc, empordanès i gironí ha quedat com un apèndix de la seu central del PSC de Barcelona. I això jo crec que ha restat personalitat ha restat aquesta singularitat que va tenir durant dècades, des del restabliment dels ajuntaments democràtics, el socialisme a les comarques de Girona.
Estem travessant, com és prou conegut, una desafortunada pandèmia, amb una situació que ha canviat la vida per moltes persones, se n'han portat la vida de moltes més. Tenim la certesa també de que ens estan escoltant moltes persones des de Figueres en aquest moment, i jo per això aprofitaria aquesta oportunitat per demanar-li a l'exalcalde Armenguer quin missatge li donaria als figuerencs, en especial en aquells que algun dia van confiar en la seva gestió com a alcalde.
Confiança en la ciutat, estimació en el potencial i les oportunitats que té la ciutat en un marc concret, que és en aquest marc de l'Empordà, com a capital de l'Empordà, i també situada al vell mig de l'espai català transfronterer, en aquest eix Girona-Figueres-Perpinyà, a la qual Figueres té moltes forces i sobretot moltes oportunitats per recuperar dos impactes que li han fet molt de mal a la ciutat. La crisi del 2008 va ser una crisi que per una ciutat terciària, bàsicament del sector serveis, del comerç, molt basada en una comarca turística, va ser una crisi ferotge, amb un important impacte social i econòmic a la ciutat i a la comarca, i aquesta pandèmia, també en aquesta estructura econòmica, ha estat novament reblar sobre aquesta ferida. Per tant, dos ferides arrel de dos crisis, però jo crec que cal tenir la confiança en aquesta posició geogràfica i en aquestes grans oportunitats que té i aquests grans recursos que té la ciutat al bell mig d'una comarca amb un gran potencial.
Víctor, una darrera pregunta.
Sí, aquest eix transfronterer ja es reflecteix en el llibre, gairebé la primera imatge que hi ha, són els alcaldes de la Catalunya Sud i també els de la Catalunya del Nord, George Freix de Montpeller en aquell moment i Jean-Paul Alduy de Figueres, a Perpinyà, perdoneu. I això s'ha mantingut?
Malauradament no. Malauradament, després de Jean-Paul Alduy, Perpinyà ha començat a deixar de mirar cap al sud, i avui en dia, amb el nou alcalde, Aliot, totalment, és a dir, aquesta visió que es tenia des de Perpinyà, de que formaven part, en primer lloc, d'un eix, que era aquest eix Girona-Figueres-Perpinyà, això ja n'ha format part de les prioritats que avui en dia es treballen des de Perpinyà. I també des del sud hi ha hagut, jo crec que, des de la Tava Maragall, que va ser el que va apostar per l'euroregió i també per aquest espai català transfronterer, els presidents que han vingut tot darrere i els governs posteriors també han jugat amb molta més migradesa aquesta voluntat de construir aquesta euroregió a cavall entre el sud de França i Catalunya, que veritablement el reforçament d'aquest espai ens dona també a tots plegats unes oportunitats i unes possibilitats dins la construcció europea en la qual estem immersos.
62 històries, anècdotes, un total de 8 grans capítols, el llibre Històries d'alcalde, Figueres, 1945-2007. Joan, amb Joan Armenguer Ribas. Senyor Armenguer, gràcies per la seva companyia, per aquesta entrevista. Molta sort i molta salut.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem d'aquí 7 dies. Víctor, fins una altra.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.